Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 11 minuts demà a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol es presenta la novel·la de Carme Riera, Natura quasi morta. Francesco Lutti, ens diuen des de l'editorial i des de la pròpia biblioteca, dialogarà amb l'autor a l'entorn de l'escriptura i de la seva primera novel·la de gènere negre. Entre les diferents converses que han mantingut diferents mitjans de comunicació en Carme Riera, per descomptat que el que més crida l'atenció és un titular que apareixia a La Vanguardia fent referència a la pròpia autora, a l'esforç que li ha suposat ficar-se en el gènere de la novel·la negra. Saludem i agraïm molt que tingui aquests moments en un matí, ens sembla que carregat d'entrevistes, a Carme Riera. Carme Riera, bon dia.
Bon dia, què tal?
No és habitual en un escriptor que acabi una novel·la i ja digui d'una forma més o menys oberta que difícilment s'hi tornarà a posar en un gènere com aquest, no?
Sí, és que per mi va ser molt complicat, és un gènere molt exigent i, bé, difícil, i quan acabes doncs penses no hi tornaré mai més.
Des de fora, partim d'una pregunta molt òbvia. Un bon escriptor és aquell que intenta tocar tots els temes, o un bon escriptor és aquell que veritablement allò que fa ho fa com creu que ho ha de fer i li surt bé l'assumpte?
Doncs jo crec que no són dues coses divergents, sinó convergents. Un bon escriptor és aquell que fa allò que creu que ha de fer, i si creu que ha de fer doncs un gènere diferent cada vegada, doncs no té per què no fer-ho.
Per tant, Carme Riera es proposava un repte personal.
Sí, sense cap dubte.
En un moment en què el món editorial estava, no sabem si dir, bastant ple de novel·les d'aquest gènere, no?
Sí, però jo volia saber si era capaç de fer-ho.
D'acord, i la pròpia escriptora creu que està capaç de fer-ho, però hi ha un punt de què en aquesta experiència? Hi ha hagut un punt de satisfacció continguda?
No, quan acabes una obra doncs no estàs satisfeta, és el contrari, estàs realment molt poc satisfeta perquè sempre penses que ho hauries d'haver fet millor. La satisfacció pot venir una mica quan els lectors diuen que els ha agradat, i això doncs de moment m'ha passat i per tant estic molt contenta i molt agraïda als lectors.
D'acord, qualsevol novel·la, qualsevol obra literària parteix, hem de suposar, d'un trencaclosques en el cap de l'autor o de l'autora, d'un trencaclosques que s'ha d'anar combinant. En el cas de la novel·la negra, aquest trencaclosques, diguem-ne que ha limitat més la creativitat, ha complicat una miqueta el desenvolupament de la pròpia novel·la?
Complicat, sí, perquè ho has de tenir tot molt apamat, has de saber doncs, que no pots donar massa informació ni tampoc massa poca, vull dir, ho has de tenir tot doncs, molt, molt, molt ben controlat, i això doncs, dificulta la trama, no?
Quantes persones es van sorprendre d'aquest, diguem-ne, nou registre, si és que es pot plantejar d'aquesta forma, de Carme Riera?
Doncs suposo que algunes, no sé quantes, però, per exemple, a casa meva, doncs sí, els hi va sorprendre que m'interessés doncs, per un tipus de novel·la que no havia tastat mai, no? La novel·la negra, la novel·la policiaca. Però jo, a mi m'agrada doncs, intentar veure si soc capaç de fer coses que no he fet mai.
Admeteu, i admet Carme Riera, evidentment tampoc no hi ha escriptor que no llegeixi molt, que ha partit d'uns certs referents en aquest gènere també, que li agraden personalment, fins a quin punt això pot haver resultat o pot resultar un condicionant o no a l'hora de posar-se a escriure?
És que les novel·les policiaques tenen doncs, uns trets diferencials com a novel·les de gènere que són, i aleshores doncs, sempre hi ha d'haver, no sols hi ha d'haver un crim o diversos, sinó la manera de solucionar-los, els personatges, els comissaris, els inspectors, és a dir, la policia per un cantó, o els detectius per un altre. I llegir aquest tipus de novel·les és molt necessari perquè si no, no sabries com fer-ho, no sortiries del gènere, ja no me'n volia sortir. I per tant vaig llegir des de l'Andreu Martín fins doncs, el Vázquez Montalbán, fins l'Alicia Jiménez Barlet, això per la part, i molts que me'n deixo, no? I moltíssims autors estrangers, perquè volia saber com ho feien.
Aquesta,
per aprendre.
Sí, oi tant, aquesta no és una novel·la coral, però intervenen molts personatges. Els habituats a Carme Riera doncs sabran i valoraran que és una persona que acostuma a definir gairebé d'una forma quirúrgica els seus personatges. Quan es tracta d'una novel·la on intervé tanta gent, fins a quin punt es pot arribar allò a definir la personalitat de cadascú en una història que barreja tantes persones diferents i en tantes situacions diferents?
No, jo havia fet ja dins el Darrer Blau una novel·la que se'n podia dir coral, on hi havia molts personatges i per tant doncs, ja estava entrenada. Però sí, és veritat que és més difícil quan tens molta gent doncs, que el lector pugui identificar-los, sobretot quan són personatges secundaris, és a dir, quan no són tan protagonistes. I per això, clar, els Mossos d'Esquadra que actuen a la meva novel·la, doncs havien de ser gairebé retrats d'altres Mossos d'Esquadra, no? I una mica això va ser per mi complicat. Vaig haver de conèixer-los, vaig haver d'anar doncs, fins i tot a la comissaria de Cerdanyola, que és la que correspon a la Universitat Autònoma, a aprendre com eren, no? Perquè, a fer dibuix del natural.
Perquè tenia una visió, o no sé si la vida real o la necessitat de Carme Riera davant de la novel·la d'acostar-se allò, els llocs d'on sorgeixen algunes de les situacions, la va d'alguna forma obligar a reescriure en algun moment allò que va veure a la comissaria dels Mossos, era allò que tenia pensat en l'imaginari Carme Riera o no, o en la vida real?
No. Sí, vaig haver de refer dos capítols, posar-los a la paperera, llançar-los, perquè els meus Mossos, la meva policia era la policia que jo havia patit en temps del franquisme, i no aquests Mossos tan guapos, intel·ligents i ben preparats que en general tenim ara.
D'acord, doncs us ho posem molt fàcil. D'alguna manera, la novel·la és una història de ficció que parteix d'un fet real, però creu Carme Riera que l'escenari on es desenvolupa, mal que sigui una història de ficció, ha de ser el més real possible, també?
Sí, perquè si no convertiríem la novel·la policiaca en una novel·la de ciència-ficció, i per tant doncs, jo crec que si tu vols creure, si vols creure el que succeeix realment en un àmbit determinat, com és en aquest cas doncs, la Universitat Autònoma i també en part Barcelona i el Vallès, doncs ho has de tenir molt clar i ho has de fer molt real. O sigui, la realitat de la novel·la ha de ser una realitat de coherència amb la realitat del món.
Una novel·la que parteix de la desaparició d'un estudiant d'Erasmus, i algunes persones us han dit, com a professora, com a evidentment testimoni de la vida quotidiana de la universitat, que n'apareix una visió una mica agredolça del món universitari.
Jo crec que qualsevol visió, no els temps que corren, és agredolça.
Vaja.
però a Sitges menys, per això.
No, ho crec.
Però en principi, doncs sí, és a dir, tingui en compte que en aquest capitalisme feroig en el qual vivim, molts dels nostres estudiants no trobaran feina, tindran moltes dificultats, encara que tinguin doncs, 40.000 màsters i sàpiguen molts idiomes. Per això el moviment dels descontents d'ara, del moviment aquest doncs, que campa a la plaça Catalunya, però que campa també a la Puerta del Sol i a tantes places, doncs jo hi estic molt d'acord i penso que realment doncs, tenen tota la raó, no? S'ha de protestar perquè els més desfavorits, els emigrants, els jubilats, els estudiants, és a dir, tota la gent doncs, que no té possibilitats de futur, doncs cal que protesti, no? I cal que el sistema canviï en alguns aspectes.
D'acord, fem però un parèntesi aquí. La professora creu que d'alguna manera el sistema d'ensenyament o el sistema educatiu o el sistema de valors o que matisi tot allò que vulgui Carme Riera ha acabat per donar potser una societat molt preparada, però una societat no tan motivada com la dels nostres pares o la dels nostres avis?
Ha donat una societat poc motivada, però i potser també en alguns aspectes no tan preparada, perquè doncs, hem oblidat la cultura de l'esforç, no?
Vaja.
I en aquest sentit, doncs, jo crec que s'ha de tornar també amb això. És a dir, no sols hem de demanar allò que creiem que ens pertany com a ciutadans, sinó també tenim unes obligacions, uns deures, i el deure de l'estudiant, en primer lloc, és estudiar.
Ho dic per si d'alguna forma allò que deien els pares o allò que deien els avis tenia una vigència més enllà del context de l'època, i veritablement hi ha valors intemporals com pot ser aquest.
L'esforç, per descomptat.
És a dir,
una societat que no pensa en l'esforç és una societat que va al fracàs, i una societat que no es planteja l'educació com un element prioritari és una societat que va al fracàs. Això està claríssim.
En algun moment el que està passant pot resultar motiu d'inspiració per una història?
No ho havia pensat, però potser tot és motiu d'inspiració per un escriptor, perquè guardes el rebost i potser al cap dels anys torna.
Ho dic perquè precisament aquesta parteix d'una notícia que us va que us va, no sé si dir, mig frapar o que us va interessar en el seu moment, no?
No, fins i tot em va colpir, perquè era la desaparició d'un estudiant Erasmus francès, que ja no, per sort per mi no tenia classe, però tenia els seus companys i a tots, per tot el personal de l'Autònoma va ser dramàtic, i aquest noi encara no ha aparegut.
Què hi ha en el llibre de, i tornem a l'inici, què hi ha en el llibre de Història Real i què hi ha en el llibre de llicència de la pròpia novel·lista?
Bé, en realitat tot és llicència, perquè els fets que compten Natura quasi morta, per sort, sortosament, no han passat, no han succeït, perquè serien terribles per l'Autònoma, no? Per tant, és ficció. El que passa que hi ha un fet real desencadenant, o dos, o tres, o 50, no? És a dir, el campus de Bellaterra és on jo treballo, i vaig gairebé cada dia, i per tant me'l conec des de fa molts anys. I per altra banda, també, doncs, els fets que, amb els quals, el moment en què està ubicada la novel·la, que són 2008, quan la Facultat de Lletres estava ocupada pels piquets anti-Bolònia,
sí,
que a més vivien en allà, vull dir, s'havien instal·lat en allà. I era un moment d'allò de campi qui pugui que anava molt bé per mi, per poder situar l'acció de la novel·la. Un moment de descontrol, doncs, és més fàcil que algú que vol fer mal, algú que vol matar, pugui fer-ho.
Demà Francesco Luti dialogarà en Carme Riera. Hem de suposar que és una de les formes més agradables de poder presentar un llibre, no? Dialogar directament amb algú.
A banda de tot, és el becari que treballa amb mi a l'Autònoma.
Ho coneix de primera mà, no?
Ho coneix de primera mà.
Sitges tampoc és nou en la vida de Carme Riera, perquè hi heu vingut bastant sovint.
No, és que tinc un apartament, sortosament, més que un apartament, una terrassa minúscula amb una prolongació de dues habitacions petitones, i m'encanta. Pugem molts caps de setmana perquè és un lloc realment fantàstic, fins i tot hi he escrit a Sitges, que jo em sento també en certa mida sitgetana.
Està molt ben definit això, eh? Un pis a partir d'una terrassa.
Exacte, és una terrassa que té una vista.
Això mateix, no?
Meravellosa sobre el mar, i aleshores és la terrassa l'important. Quan la vam veure vam decidir que ens compràvem l'apartament perquè la terrassa era magnífica.
D'acord, finalment, Carme, en què esteu treballant ara?
Doncs amb una altra novel·la, però més que res ara estic fent promoció d'aquesta, de Natura quasi morta, i això et deixa poc temps entre la universitat i la promoció per escriure, però espero poder-ho fer a les vacances.
11:23, demà Carme Riera a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol a partir de les 8 del vespre, dialogant amb Francesco Luti sobre Natura quasi morta. Carme Riera, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a propera ocasió. Adéu-siau, bon dia.
Gràcies, bon dia.